Passen 7 minuts de la una. Soc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, la part de la solució, més important de la solució, el 50%. Fran Domènech, molt bon dia.
Tia, bon dia i que generós. La part més important.
Mira, escolta.
Aquí t'has precipitat una
mica. Avui estem molt de dilluns, també t'ho
dic. Finals de febrer, eh? 16 de febrer, gairebé ja. És increïble com triga a passar el mes de gener i com s'escola per la pica el mes de febrer.
He d'admetre que el no fer vacances de Nadal a mi se m'està fent llarg, aquest primer trimestre. I mira que jo sóc el més optimista que et puguis tirar la cara, però aquest primer trimestre està costant, entre ventades, pluges, rodalies, la cosa es fa llarga.
Sí que és veritat que m'ha preguntat quatre cops quan és Setmana Santa.
Sí, oi? El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, l'Helena Miquel, la Lívia Discipio i l'Alba Serrano. I avui, contràriament, normalment ho fa al final de la setmana.
Sí.
Avui l'hem portat a l'inici de setmana perquè ens porti una miqueta d'alegria a la Solucionet. Marta Pontnou, molt bon dia!
Bon dia!
Com està vostè?
Doncs igual que tu. Tampoc he tingut vacances per Nadal, estic una mica així.
Malament.
Però això vinc avui, perquè me'n vaig.
Te'n vas a on?
A Marrakeix.
Escolta!
Mira que bé.
I...
Ojo.
I què vas a fer, Marrakeix?
Sense canalla.
Amb el senyor o sola?
Senyor i amb amics, que és els millors viatges que es poden fer.
Perquè, clar, tu ja has sortit del túnel de la canalla,
no? Ah, sí. I una em cuidarà l'altra, que això és meravellós.
Mare de Déu, no em queda res per poder dir això. En fi, avui ens acompanya la Marta Pontnou perquè el tema, de veritat, li va perfecte. Un trajo, mai millor dit en el seu cas, fet a mida, perquè avui us portem una solució relacionada amb la vida. Sobretot amb el present, però també amb el passat. Avui parlem d'arbres genealògics. Com es fa un arbre genealògic? Per on hem de començar si volem tirar enrere amb la nostra família? Quins documents són útils per començar? Fins a quantes generacions es pot arribar a tirar enrere? I si volem començar aquest tema és perquè ens ho ha proposat, en certa manera, un oient que es va posar en contacte amb nosaltres. Ella és la Sandra. Sandra, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Sandra?
Molt bé.
Escolta'm, tu has començat a fer el teu arbre genealògic? Per què has decidit fer-ho?
Bueno, porque me gusta mucho la historia, siempre me ha gustado. Y como tengo parientes despertigados por todo el mundo... Pues dije, bueno, pues vamos a ver por dónde sale.
¿Fins on has arribat, Sandra?
De la parte italiana al 1700.
Déu-n'hi-do, 1700.
¿Y de l'altra part? De la parte de aquí, complicado lo tengo.
¿Per què? ¿Amb quin problema t'has trobat?
Me está costando
mucho. ¿Amb quin problema t'has trobat?
Porque de la parte italiana hay mucho documento online, de muchos archivos que se pueden consultar. Pero de la parte española no hay casi, hay muy poco online.
Documents online, per exemple, a la part italiana, a quins estaments has anat? Hi ha una espècie de registre italià, també?
Sí, hay un sitio que se llama el portal de antenati en italiano, o sea, antepasados, y hay mucho, mucho que se puede consultar.
Vas començar per la part italiana és la part de la mare o del pare?
Del pare.
Del pare. Per tant, a tu t'està funcionant més la branca del pare.
Sí.
I un
además que aquí se quemaron mucho durante la guerra.
Clar.
Se perdió mucha documentación.
Clar, es va perdre molta informació pel camí.
Sí.
Un cop tens tota la informació, Sandra, on la poses? Què fas amb ella? Ho tens en un format paper? Tens algun programa informàtic per anar introduint tota aquesta informació per a l'hora de quan hagis acabat imprimir-ho?
Ara el tengo a base de depòsits.
Oh, hosti! Com perquè et bufi una ventada, també, Sandra.
Porque te encuentras cosas raras y tienes que ir mirando. Dices, esto no me cuadra. Porque, claro, hay veces que se casaban primos hermanos con los mismos nombres.
Claro.
O a los hijos que se morían en la parte italiana, si se te moría un hijo, el próximo que tenías le llamabas igual.
Ah, per tant, hi havia duplicitat. Ostres, jo no sabia que es feia. Entonces, digues, Sandra. Ai, s'ha tallat la Sandra.
Mira, digues, jo el que li recomanaria a la Sandra és que es baixés alguna... Bueno, són aplicacions que hi ha gratuïtes, que li permetria fer un arbre genealògic, ni que sigui provisional, és que no és ni provisional, perquè com que pots editar les dates i ara et ve un avi i et diu, ah, no, que aquest no va morir tal, que va morir tal dia.
I quin programa? Posa'm un exemple, perquè
mira,
jo m'estic tornant l'ela.
Jo faig servir el MyHeritage.
MyHeritage.
Sí, i aquest, per exemple, et permet estar editant. I és més, pots convidar a gent de la teva família.
Això vol dir...
Sí, jo, per exemple, vaig agafar els meus avis quan eren vius, que tenien molta memòria, i vam anar tirant enrere fins que ells se'n recordaven dels avis, dels seus avis i dates de naixements. Llavors vaig anar apuntant i amb això, si ho fas online, és molt més fàcil per anar editant coses.
Arran del testimoni de la Sandra, que ara l'estem intentant recuperar, vam decidir muntar un tema sobre com descabellar un arbre genealògic. La Marta ha fet també recerca, ara ens ho explicaràs, Marta. Mm-hmm. Però deixeu-me dir que per donar resposta a les preguntes que ens fem avui, com es crea un arbre genealògic, on hem d'anar a buscar dates, referències, hem convidat una persona que té la solució. Ella és la Cristina Trias. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt
bon
dia.
Com estàs?
Molt bé.
La Cristina es dedica a fer arbres genealògics i a investigar la història local i familiar. De fet, la podeu trobar a www.genealogista.cat. Genealogista.cat. És ben fàcil. A veure, per començar, Cristina,
sí,
què és un arbre genealògic?
Un arbre genealògic, doncs, és un arbre on tu vas posant tots els noms i els cognoms de la gent. Comences pels teus, la teva família, i va pujant i es va ramificant, val? I puges, depèn, ella m'ha comentat abans, perquè hem estat parlant, que arriba al 1700.
1700 arribes, tu?
1500 i pico.
No, 1500, nena, 1500.
Bueno, vindrà
sí.
De 200 anys ja
m'ho
no,
no,
que
això és gairebé...
Sí que bé,
1585, perdoneu.
Més del 1500 és molt difícil d'hi arribar, perquè és l'origen dels cognoms, és el moment en què es fixen els cognoms.
Perquè ara tu, fora d'antena, m'ho deies, eh? És el mateix buscar un arbre genealògic que tirar enrere en cognom...
És la teoria
dels
cognoms. Cognomologia. Diguem-ne cognomologia, si vols.
Cognomologia.
Sí, és exactament el mateix. El que pots fer és tirar per la filiació paterna, pots tirar per la filiació materna, pots fer tots els laterals i pots fer un arbre immens. Per exemple, un arbre que acabi, per exemple, de 156 persones posades a l'arbre, igual n'has hagut d'investigar 840. És a dir, no tot... que és el que diu que amb ella li passa, que té molts pòsits posats per ahí, però clar, què passa? Que aquests pòsits un dia van i un dia no van. Famílies, tots sabem, 12, 13, 15 fills.
Sí. Jo vaig començar a fer el meu i vaig acabar. O sigui, quan vaig fotre 500 fulls cap a una banda, 500 cap a l'altra, amb celo enganxades unes amb les altres, vaig pensar, això ho he de posar en algun lloc i no sé per on començar. Per tant, també us demanaré, ara la Marta ens parlava de myheritage.com, et demanaré trucs o aplicacions o pàgines web on els nostres oients puguin anar a introduir aquestes dades, eh?
Val, sí.
Entens, eh?
MyHeritage és una que, a més, està online i és veritat que pots convidar doncs, els teus familiars i que t'ajudin, inclús a dintre MyHeritage. Hi ha gent que ja ha investigat part de la seva família i tu la pots connectar abans de comprovar-ho, perquè no sempre
tot està bé. Sí, perquè ara a mi m'has dit, te sale
no, sempre,
un cosí del besavi, del rebesavi, que ell ha fet la seva branca, llavors resulta que s'enllacen.
S'enllacen, i llavors l'arbre, com que puja més de pressa, si tu creus.
Clar.
Però, clar, lo normal, almenys jo no m'ho crec. O sigui, vas a mirar i vas de mica en mica, vas pujant. Però sí que és important tenir-ho estructurat, perquè si ho té en pòsits es perdrà segur.
Deixeu-me recuperar la Sandra. Sandra, ets aquí, eh?
Sí.
És que t'havíem perdut un momentet.
Sí.
Només et recomano que escoltis ara el que ens ha d'explicar la Cristina, bàsicament perquè així potser et pots desfer dels pòsits i fer-ho d'alguna altra manera més, entre cometes, professional. D'acord?
Gràcies
per trucar-nos, Sandra, i per inspirar-nos al tema. Una abraçada, bonica.
Adéu.
Fins ara. Adéu. Per cert, com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals, Fran.
Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, ja us el sabeu, i també ho sabeu al WhatsApp del programa, on podeu escriure, que és el 677-38-77-19. Avui, doncs, efectivament, us preguntem això que ens explicava ara la Sandra. Heu fet el vostre arbre genealògic? Fins a quina generació heu arribat? I si teniu dubtes o voleu fer-lo, també, doncs podeu preguntar el que vulgueu. Per cert, l'Anna ens ha escrit i ens ha dit que ella ha arribat fins al 1568 i que en lloc de pòsits ho té guardat tot amb arxius PDF. I la Montse diu que fa...
Sí, però com? PDF com? Jo vull una foto. Com ho fas?
Envia'ns una
perquè
fotografia
de
com ho tens tot guardat. Ara parlàvem de MyHeritage. La Montse diu que fa servir el programa GDS, Sistema General de Documentació per a les Famílies, i diu que d'una branca de la mare han arribat fins a 10 generacions enrere.
Mare de Déu. Mira, tenim en Ferran al telèfon. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia, Elisenda.
Què tal, estimat? A veure, què m'expliques?
Pues res, que jo ho tinc molt fàcil. Perquè resulta que el poble del meu iaio, allà hi ha un museu de la Terrissa,
sí,
molt antic, molt ben documentat, en el qual la meva família apareix des del 1700.
Hòstia, tu t'han fet la feina, eh? El museu de la Galera, el museu de la Terrissa.
En el Montsià hi ha un poblet que es diu La Galera.
Sí.
Jo, quan era petit, hi tenia tres tiets que tots tres tenien torns fent la Terrissa, treballant el pan amb els seus forns, i fins i tot un forn àrab que era de llenya, que ara no era elèctric.
I escolta, Ferran, tu has pogut demanar còpia d'aquest arbre genealògic per endur-te a la casa?
Bueno, si faig una fotocòpia, està allà a la paret posat. És que és curiós, perquè són els mateixos cognoms tota l'estona.
I has comprovat que sigueu la mateixa branca, més enllà dels mateixos cognoms?
Sí, es deia Fernando Cortiella Rodríguez. I allà hi ha l'arbre genealògic de Cortiella Rodríguez, Rodríguez Cortiella, Cortiella Rodríguez, així des del 1700. I és molt curiós.
Ferran, t'aturo un moment, perquè quan has dit Cortiella, la nostra experta en genealogia, la Cristina, ha fet una cara. Que el coneixes, Cortiella?
Bueno, Cortiella, sí. Cortiella va acabar a Barcelona i és un dels que va fer classes a Belles Arts.
Ah, amiga. Mira com ho sap tot, eh? Ferran, t'agraeixo moltíssim la trucada. Una abraçada, bonic.
Matías, Elisenda.
Fins ara. Adéu, adéu. A veure, aquest procés, és a dir, començar un arbre genealògic de la teva família, és un procés que demana d'un mateix o es pot delegar altres persones, com per exemple tu, experts en genealogia?
Sí, és clar que es pot delegar, sempre es pot delegar. El que passa és que inicialment sempre necessitem la família.
D'acord.
Encara que ens ho deleguin. I a mi, personalment, el que m'agrada és sempre comentar el que vaig trobant, perquè ells també es vagin sentint més integrats dintre l'arbre, perquè al final no ho negarem. Un arbre genealògic només amb dates, noms, al final no deixa de ser avorrit. El que és maco és la història i per on han passat totes aquestes generacions.
Però clar, aleshores no busques, per exemple, en el cas de la Marta, ella, quan la gent diu he arribat fins al 1400, 1600, 1500, vol dir que han seguit només un cognom.
Sí.
O no.
Ah.
O no.
Ah.
Hi ha gent que no. Hi ha gent que segueix la filiació materna, la filiació paterna, i hi ha gent que segueix tot el lateral. Hi ha gent que té arbres immensos. No tothom només fa un cognom.
No, d'acord. A mi m'agradaria, per exemple, fer-lo de tots.
Exacte. Sí, sí, sí.
I això es pot fer, eh?
Sí.
Però és una mica merdí.
Sí, home, no acabes mai, eh?
No acabes mai. Hi ha gent que tira més per la materna, hi ha gent que tira més per la filiació paterna.
És que, clar, arriba un punt també que és difícil perquè has d'anar buscant, no?, a l'arxiu, quan ja no hi ha memòria històrica de la família, has d'anar a buscar l'arxiu diocesà, per exemple, qui s'ha casat, amb qui s'ha...
Mira, ara hi anirem. Farem una espècie de for dummies, eh?
Tutorial.
Com estic avui de dilluns total, eh? Per principiants. Cada vegada hi ha més gent, però, que s'anima a fer el seu arbre genealògic. Per què passa això? És un tema d'ego, de vull saber d'on vinc jo.
No, l'afició jo crec que a nosaltres ens ve tard, perquè de fet a altres països d'Europa està molt més arredalada aquesta afició. Mm-hmm. Llavors, en aquí ens ve tard en el sentit de que ara, com que comença molt, potser perquè tenim més accés a internet, i ens han donat accés a tots aquests arxius i no has d'anar buscant tant, és l'accessibilitat ha fet que tothom tingui més ganes de saber d'on te ve.
Ens trobarem amb sorpreses?
Molta.
És a dir, allò que et digui, per exemple, la meva iaia és viva. Aleshores, jo l'arbre l'he començat amb la memòria de la meva iaia, no? Aquest es va casar amb aquell, era descendent del marquès de Comillas, no sé què, no sé quantos... Després pot ser que tu et posis a investigar i diguis... No, això no...
Bueno, esclar, jo hi havia secrets de família a tot arreu.
Quin? Ara, quin tipus de secrets es troben?
N'hi ha moltíssims. Hi ha gent que ha volgut amagar gent, hi ha gent doncs, que no s'ha
portat bé. Vols dir fills de fora de matrimoni...
No necessàriament, potser germans que no s'avenien...
I... Me'l peto de l'arbre, eh?
No hi és.
Ja no hi ha branca.
No, de tot una mica, inclús... nens doncs, que no van sortir prou bé, si tirem més enrere...
Però bé vols dir malalties...
Amb malalties...
Congènites, m'imagino.
Exactament, en aquest sentit. Vull dir que llavors s'amagaven. Doncs,
ara la Sandra ens deia, si es moria un fill, per exemple, a Itàlia, no? Si es moria un fill, al següent li posaven el mateix nom del fill traspassat. Tu dius que aquí a Catalunya també passava això.
Sí, aquí també passa. L'únic que canviaven aquí a Catalunya, nosaltres en posem tres. Tres noms.
El bateig, sí.
El bateig. Per tant, el primer nom és el mateix, el segon podia ser el mateix, però el tercer ja el canviaven. No canviaven els altres dos. Per tant, sí que pots saber quin és el fill que correspon a què.
Si ara vinc al teu despatx, diguem-ne, Cristina, quant em pot costar fer un arbre genealògic així de mitjana? Perquè la gent, si està pensant, ostres, jo ho vull fer, però vull que m'ho facin, que és molt més còmode.
Sí.
Quants diners han de preparar?
A veure, jo potser ho faig d'una manera que no sé si tothom ho fa. Jo demano un pressupost inicial per investigació. D'acord? I dic, bueno, doncs 10 hores d'investigació són 370 euros per dir alguna cosa. A més IVA. Val? Llavors, quan acabo aquestes 10 hores, els hi explico tot el que he trobat.
Tinc això, no?
Sí. Voleu seguir? Per aquí no podem seguir. Per aquí podem anar més amunt. Per allà no podem fer. Perquè no hi ha llibre, perquè s'ha cremat. Hauríem d'anar notarial, que també ho podríem treure, però és molt més costós perquè necessito més hores. Llavors els deixo anar escollint. De mica en mica anem construint els dos.
Per tant, així inicialment, 370 euros per fer una primera recerca, no em sembla un ultracost. Per tant,
no.
Assumible, i més si
és el
típic diferents...
regal que fas als pares, que els encanta.
Què li regalem als pares? Som 4 germans, som 5 germans, som no sé quants cosins. Doncs escolta, prou.
Exactament, perquè la branca és la mateixa. Llavors tu el que pots fer és amb la família pactar i dir, va, fins a on pagarà un germà, pagarà l'altre, o fins i tot els cosins, i llavors per un regal...
I això ja surt dibuixat, eh? O sigui, amb aquest inicial ja hi ha un dibuix ja de, més o menys de la primera investigació.
I un informe.
D'acord, aleshores, ens hem assegut amb la persona, potser de les persones més grans que tinguem a la família, hem dibuixat un primer arbre així iniciàtic. Quin és el següent pas? Un cop hem fet aquesta recerca més personal, quins són els tres documents que necessitem per avançar?
El primer que hem de fer és el lloc de mort o naixement abans dels 100 anys de l'actual.
Com?
A veure, jo sempre dic, ara sonarà una mica bèstia, que jo treballo amb morts.
D'acord.
Vale? Llavors, han de tenir 100 anys de morts.
100 anys, que faci 100 anys que són morts.
Que són morts, perquè pugui accedir als arxius.
Ah, perquè si no, no pots accedir si no ets familiar.
I encara que ho fos.
Ah, no pots accedir?
O sigui, sí, ells poden demanar, sí que poden demanar, però no puc anar notarial, no puc saber més coses.
D'acord, per tant, la persona que investiguem ha de fer 100 anys que és mort.
Sí, per exemple.
D'acord.
Seria l'ideal. I el lloc de la mort, el lloc on s'ha produït la defunció, o el lloc on s'ha produït el naixement, també en va.
D'acord.
100 anys, que són el que l'Església preserva. L'arxiu, el registre civil, comença el 1871, però no és real. El que fa primer són proves. I realment, quan comencem a trobar registres civils potents, és a partir del 1875. Per tant, entre el 1871 i 1875 també és millor anar sempre en el registre parroquial.
Per tant, si hem de recular des d'ara fins al 1875, registre parroquial, que és del 1875, perdó, a l'actualitat, ho he dit al revés, eh?
Sí.
A l'actualitat, 1875 fins al 2026, podem anar a l'arxiu. Si és 1875 tirant cap al passat, registre parroquial.
Ah, exactament.
D'acord. Si anem a buscar documents al registre civil, entenc que tothom ho pot consultar de manera pública i gratuïta?
Sí. El que passa, que ara hem posat, que bueno, també està bé, ho pots fer per internet, que és senzill, tu poses el nom, el cognom de la persona que vols investigar, demanes les dades i ells t'envien ara via telemàtica, que és cosa que ha variat, perquè abans era encara amb sobre, feia gràcia perquè rebies una carta, no? Que no tothom rep cartes, però encara el registre civil anava amb carteta. Llavors tu demanes un registre d'aquest senyor i per qui comences? Perquè el primer que tu t'està donant del 100 ja et dona els pares i et dona els avis. Per totes les dues bandes. Per tant, ja estem anant pràcticament al registre del 1000, ara si miréssim, no sé.
Mínim 1900.
1900, sí. Mínim.
D'acord.
Per tant, el 1900, l'arxiu diocesà, ja quasi el té obert.
Alerta, perquè de vegades hi ha gent que no només fa un arbre genealògic per afició, sinó que ho fa per intentar trobar una resposta per una cosa en concret. És el cas de la Carme. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Carme, sí que breument m'ho podràs explicar, això.
Sí, jo crec que sí.
Fot-li.
Resulta que, aviam, la meva mare era hereva al 50% d'un pis que hi havia a Barcelona, ¿vale? Però a l'altre 50% era de molts propietaris, però faltaven dos propietaris de trobar. Llavors vaig començar a fer a l'arbre genealògic d'aquests senyors que jo sabia quin eren per trobar els que eren més antics. Quan vaig anar al registre civil, allà només tenen ficat a partir del 1950 o una cosa així.
1875, darrere, ara dèiem.
Uh-huh. Sí, i a darrere no hi havia res.
D'acord.
Doncs per trobar totes aquestes coses vaig tenir que anar a l'arxiu, i aquell arxiu allà em deien, bueno, pues aquest senyor pot ser aquest, o aquest senyor pot ser l'altre. Clar, però no el trobàvem. I què és el que passa? Que tothom t'ajuda, vale. Pues, si no es va casar aquí a Barcelona, com que llavors...
Però, Carme, perdona que t'aturi. Això era per curiositat teva o per heretar? Necessitàveu saber qui eren els hereus legítims?
Clar, exacte, perquè necessitàvem saber quin eren les altres persones que tenien l'altre 50% que no era la meva mare.
Ah, mira.
I hi havia una senyora... Clar, és que
això és una mica
no
com el programa que feia el Roger Coma, que es deia Caiguts del Cel.
Exacte, igual.
Oi?
Igual,
és una mica aquesta història,
igual.
I al final,
a mi em va passar tot
Carme,
això.
Dos anys, però vau trobar qui eren els hereus? O els altres hereus?
Sí. Hi havia gairebé 15 persones.
Mare meva. Mare Déu. I què heu fet amb aquest pis, nena?
El vam vendre, sí, mira, un duro a cada un, però és igual.
Home, ara per vendre ja això ja sembla les obres del Camp Nou, eh? Carme, t'agraeixo molt la trucada.
Una cosa bestial.
Dos anyets,
eh? Anar, igual que anava el Roger por ahí, jo també, quan vaig arribar a un poble, també arribar, miri, que jo sóc tal, fulanita de tal, i que vostè és hereva d'una part, que dius, i si el meu cosí no tenia res... I
home,
morir,
també t'he de dir, Carme, que et van donar vida durant dos anys, eh, aquesta recerca.
En fi,
t'agraeixo moltíssim la trucada. Cada bonica, una abraçada. Fins ara.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Interessantíssima aquesta història. A veure,
a
Cristina,
veure,
digues.
Sí, però jo hagués fet diferent.
Què hagués fet?
Jo m'hagués anat al registre de la propietat i hagués demanat la història de la finca.
Ah, i llavors demanes la història de la finca i allà
des
consten...
Des del 1871 i consten tots els hereus.
Ah, hosti, tu no li... Espero que hagi penjat i no ho hagi sentit la Carme, perquè si no li agafa alguna cosa.
Però els hereus morts, clar, també.
Clar, consten.
Clar, consta.
Xavier, bon dia.
Bon
Xavier,
dia.
Bon dia. Ai, avui, de veritat, estem tots del dilluns, eh? El telèfon també. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimat?
Bé, gràcies.
Escolta'm una cosa, portes el mans lliures, oi?
Bueno, he parat, sí.
És que et sento fatal. Treu-me el mans lliures. Mentre vaig a la publicitat, t'atures i parlem amb calma. Ara venim.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Dos minutets, els que passen de dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant d'arbres genealògics. Ho estem fent amb la Cristina Trias. Ella és especialista, doncs això, en fer arbres genealògics. Teníem en Xavi al telèfon. Xavi, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Et segueixo sentint enllaunat, però no passa res. A veure, Xavi, sí? Tu has fet investigació fins quin any has arribat?
He arribat al 1670.
Sí.
Però... això, diguéssim, com a cosa d'estudi directe meva, no? Perquè jo vaig començar en... Soc de Reca i vaig anar pues, a la parròquia, als arxius parroquials, començant pues, els pares, els padrins, i anant enrere. I vaig arribar pues, fins al 1670, però els últims anys vaig haver d'anar a l'Arquebisbat de Tarragona a veure els seus arxius, no? Perquè jo soc de Reca, però a Reca, per l'església... que l'església pertany
a Tarragona,
no? Uh-huh. I, bueno, pues, vaig anar pues, moltes vegades a l'Arquebisbat de Tarragona, a l'arxiu...
Xavier, més enllà del com ho vas fer, perquè al final veiem que més o menys les històries totes acaben coincidint, no?, els periples que feu tots plegats per trobar els vostres avantpassats. Però què et va moure tu a fer aquesta recerca incessant per arribar fins al 1670?
La curiositat de veure fins on... fins a on arribàvem, no?, buscant pues, l'arbre genealògic.
Com una juguesca que... amb tu mateix, no?, de dir fins on vaig.
Sí, això mateix, diguéssim, era, pues, això, no?, ganes de saber, pues, pues, abans passats.
I trobes respostes, Xavier? És a dir, tu, després de fer aquesta investigació, dius, ostres, ara entenc segons quines coses, o que curiós això, o què és el que més et sorprèn d'aquesta recerca que fas amb la teva família?
Bueno, sorprendre pues, és el fet de poder de trobar pues, que del pare al padrí, del padrí al pare del padrí, vull dir que va ser una cosa així directa. Sí, és cert que vaig trobar després un llibre de, que es diu La baronia de Vallbona, que és feta pel Josep Joan Piqué i Jové. I ell pues, posa una relació de tots els pobles que pertanyien a la baronia de Vallbona. No? I en aquest cas surt el poble dels Omells de Nagaia, que és d'allí on eren els abans passats, no? I allí figura del 1340, doncs el primer registre de lo que era el cognom Matlló, que és el que...
Mira, això és un altre, el cognom. Quan es creen els cognoms a Catalunya?
Els cognoms a Catalunya es fixen en un moment determinat i entenem com a corpus de cognoms, sí. Qualsevol cognom de l'origen que sigui, germànic, és igual, a partir del 1500.
1500?
Sí, a partir del 1500, que és, a més, quan comença el registre també d'eclesiàstic.
I aleshores, fins aleshores, la gent tenia algun nom, és a dir, com un mal
Ramon
nom.
Ramon de Ramon.
Ramon de Ramon, per exemple, eh? Que era el fill, no?
El fill, una mica com el...
Del Ramon de tota la vida, nena.
Sí, en Ramon d'en Ramon.
Ostres, tu.
O en Joan d'en Ramon. Una mica així. Llavors, la classificació dels cognoms catalans es fa per diferenciació.
A partir del 1500, d'acord. Xavi, gràcies per trucar-nos, estimat. Et deixo, sí, que tinc gent en cua.
Vale, no, només en respecte al cognom, hi ha un poble a prop dels Omells de Nagaia, que es diu Montlló, amb la qual me vaig imaginar que el cognom de Montlló
venia d'allà,
doncs, d'aquest poble.
Molt bé, estimat Watson. Gràcies, Xavi. Una abraçada. Fins ara, bonic. Adéu, adéu. Va, ràpidament, us demanaré brevetat a tots els que entreu, si us plau, perquè hi ha moltes preguntes que li volem fer a la Cristina, i si ens embranquem, mai millor dit, a explicar les històries personals, no acabarem mai. Irene, bon dia.
Hola, bon dia.
Fins quin any arribes tu?
El 1790.
1790. I ho fas sola, sí, o amb ajuda de familiars?
No, ho vaig fer sola, i la manera de trobar-ho millor per mi va ser arran de que... A part de que els registres civils comencen el 1875, o així ho vaig trobar a Unyola, el meu poble,
sí,
per les defuncions. Per les defuncions és on he anat, puguem trobar més.
Escolta'm, em diuen que tu dius que l'arbre genealògic s'acaba amb tu. Per què?
Sí, perquè els meus pares van tindre tres fills, som tres germans, som solters i no tenim fills.
Ostres! Mm.
I a veure, jo tirant enrere, només he trobat Francisco Solsones, Francisco Solsones, Francisco Solsones, pageses, 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 pageses. Vull dir que, escolta...
Per tant, pots estar extingint ara mateix un llarg llegat que arriba fins al 1790, eh? Tu mateixa.
Però per l'altra banda s'ha allargat més.
D'acord. Irene, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
Pues moltes gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. Ara t'anava a preguntar, Cristina, el registre civil, em deies que podem demanar certificats de naixement, de defunció, de matrimoni, per seguir pista d'avantpassats. I no ens demanen que siguem familiars d'aquestes persones? És a dir, les dades són obertes?
Les dades fins ara eren obertes, tu podies demanar. Ara tenen més demanda i demanen un certificat conforme tu ets un dels que... o sigui, que tens dret a saber com funciona el teu arbre.
I si no, entenc que si t'envio a tu...
Necessites un document amb DNI, una mena de...
Autorització, diguem, eh?
Autorització per poder sol·licitar per part dels familiars
aquests documents. Aquests documents. El 677-3877-19, què ens diuen, Fran?
Mira, la Cristina deia que els cognoms, doncs, a partir dels 1500, doncs, es van començar a posar, no? El Josep Casas va investigar la història del cognom Casas fins al 1641. Va arribar, en aquest cas, el seu cognom. El Ramon diu que ho té tot arxivat a My Family Tree.
Ojo, que aquest és nou.
2.000 persones hi té posades i 12 generacions fins a 1650. I sobre això hi ha algunes preguntes que li volen fer a la Cristina sobre el que fan, doncs, tant MyHeritage com un altre que ens han dit també de Family Search, vinculades mormons. Què fan amb les dades de tot el que introduïm en aquestes pàgines web?
Ho sabem, Cristina? Crec que no ho sabem.
Home, però estan tots morts. Vull dir, trucar-los i oferir-los una oferta de canvi d'energètica segur que no.
No, però m'imagino que es refereix a què fan amb aquests, amb aquests llinatges, no? Si els guarden, home, ja t'ho dic jo, guardar-los segur. Ara, que els venguin a tercers, com fan quasi totes les empreses que aglutinen dades,
Home, gent no morta no, no els hi necessita, no? Potser què en faran? Una cosa que hem dit fora d'antena, que l'Arxiu Diocesà de Tarragona, que inclou bastants, molts més pobles que no pas la demarcació de Tarragona en si, sinó tots els que, no, eclesiàsticament, que no sé quin, ara no
arriba fins molt amunt, pertanyen
fins
molt.
És que, fins a Lleida, gairebé. Fins a pobles de Lleida. Sí. Doncs això es pot consultar online, tothom, i no necessites cap mena d'acreditació.
Només necessites estar registrat al sistema Clave. Sí. D'acord? Per fer aquesta sol·licitud telemàtica, si vols ser presencial, has de demanar cita prèvia, això sí. Ara hem dit...
Ai, perdona, i et pots descarregar, que és molt bonic, descarregar-te allà on citen el teu avantpassat. Doncs, per exemple, jo tinc la primera partida de bateig del primer Pont Nou.
I hi ha,
no?,
foto de la partida.
I hi ha foto, està digitalitzat, oh, però, i clar, tens així, a més, està escrit en un català antic.
Oh.
Molt bonic, que l'has de llegir en veu alta per saber el que diu.
I escolta'm una cosa, Marta, en el cas de certificats de defunció, posa la causa de mort?
No.
No ho posa mai?
No. Però està bé perquè, molta gent sí que, això tampoc s'ha dit que és una part com una mica més espiritual, hi ha molta gent que busca l'arbre genealògic per donar resposta a coses que li han passat a aquesta persona.
Estàs parlant de constel·lacions familiars,
ja me'n vaig a un altre puesto.
Ara tu feies, Cristina, tu feies que sí? En algunes partides ho posa?
Sí, a partir d'una època, potser en aquesta època està parlant ella, no, però després sí. Sobretot si es morien de cop.
Ah.
És a dir...
No posava un mal lleig,
No posava un mal lleig. L'únic que posaven era si patien, si l'havien trobat mort. Per tant, jo sí, per exemple, en la meva família nosaltres tenim problemes, doncs, cardiovasculars. I diversos dels meus ascendents han mort de cop.
I ho posava de cop.
I ho posa, amb mort, de repent.
Això perquè,
exactament, perquè... és de repent.
De repent, perquè quan vagis a casar-te i t'ho llegeixin, et diguin, ojo, que s'ha mort de repent.
Ojo, s'ha de mort de repent. Pues, doncs sí, ho posaven. I llavors també és una manera de trobar alguna...
Pista.
Com genèticament et pot afectar.
Ah, interessant,
no,
això. Sí. Deixeu-me atendre la trucada a l'Helena. Helena, bon dia.
Bon dia.
A veure, tu vas investigar, tu quina edat tens ara, Helena?
Jo, 43.
43 anys. A veure, quina és la teva història? O la de la teva mare?
De la meva mare. En aquest cas, ens diem de cognom Aldrofeu.
Ostres!
És un cognom que no és gaire sentit i sempre ens hem dit que venia soldats.
Ai, estem parlant d'Helena. I és molt interessant. Mira, ara estem entrant ara mateix a IDESCAT, en Fran, que l'he encarregat.
Sí, l'encanta.
Mira, Fran, m'encanta això.
L'encanta.
Quants Aldrofeu hi ha registrats a Catalunya? Ara anem a fer la cerca, a veure si tenim resposta. A veure, Helena, ets aquí?
Aldrofeu és un poble dels
Barrufets. Ai, no em facis això, Helena? Helena? Fem una cosa, deixem-la votant, anem a la publicitat, a la tornada, recuperem a l'Helena. Helena, para on siguis, perquè hem de parlar amb tu, i ara de seguida direm quants Aldrofeus hi ha, més o menys de 15, Marta, què diries?
Jo més, diria que més.
Més de 15?
Més, sí, pot ser.
Ara us donem la resposta.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Dos minutets i seran tres quarts de dues del migdia. Avui estem parlant d'arbres genealògics. Ho estem fent amb la Cristina Trias. Ens ha trucat ara l'Helena, una persona de 42 anys, que ens diu que la seva mare va trobar l'origen del cognom Aldrofeu. Se'ns està tallant perquè crec que està sense cobertura, estava in itinere, crec que estava al cotxe. I t'he preguntat, Marta, a veure, Aldrofeus a Catalunya, més o menys de 15?
Jo he dit més.
Més? Fran, tenim la resposta?
Tenim la resposta. A Aldrofeus n'hi ha 52. Bé. I 25 són com a primer cognom i 27 són com a segon.
Déu-n'hi-do,
Sí,
no arriben una trentena,
Nostra Senyora de l'Idescat.
A través d'aquest cognom, Aldrofeu, la Cristina ens deia potser és una variant de Deulofeu, no? Per tant, també tenim en compte que potser els cognoms els han escrit diferent en diferents generacions.
Sí, han anat variant, Fins i tot els han feminitzat, perquè, per exemple, Serraïma és Serraí.
D'acord.
I Serraïma és la dona d'en Serraí.
Amic.
I per tant, tenim cognoms a Catalunya que són feminitzats, tenim cognoms a Catalunya que són variants, tenim cognoms perquè a lo millor doncs el domer, ho dic que és el rector,
sí,
actual, el domer doncs no sabia escriure el cognom. Qualsevol cosa d'aquestes pot fer que tu et variï directament.
Per tant, quan fem recerca i anem enrere, Puc dir el cas del teu senyor o no?
Ah, sí, sí.
Per exemple, ell es diu Gomà. Hi ha Gomà amb accent obert, Gomà amb accent trencat, tancat amb R. Per tant, hem de buscar diferents variants si volem seguir cercant, eh?
I això depèn de la persona que trobes al registre. En el cas, doncs, de la parròquia, hi havia el rector que feia el que li semblava, i com que la resta dels que anaven allà a inscriure el nadó eren analfabets, i els deia, com et dius? Pont Nou. Bueno, doncs ho escrivia com li sonava.
Per exemple, tu has trobat que Pont Nou, no, l'original, no és Pont Nou. No,
és Panau.
Panou.
Panau. Perquè com que és d'Occità, llavors el rector, hi ha un, i el pare representa que es diu Panau i que posa que ve d'Occitània, i el fill ja el registren com a Pont Nou, P-O-N-N-O-U, no? Ostres. I el tercer, i a la següent generació,
amb la T,
hi ha algú que ja innova i posa una T. Per tant, sóc un error.
És un error.
Sóc un error.
Mireu, que hem recuperat a l'Helena, que la tenim al telèfon. Helena, bon dia.
Bon dia.
Ara, perfecte.
Per descobertura.
No pateixis gens. Mira, hem buscat ara mateix els aldrofeus. Ho hem fet a IDESCAT. Tu tens constància, més o menys, de quants aldrofeus hi ha a Catalunya en aquests moments?
Ostres, així de memòria, no, però potser uns 20, uns 20 i algo.
Mira, n'hi ha 25 com a primer cognom i 27 com a segon cognom.
Fortíssim. I la teva mare comença a investigar aquest origen del cognom aldrofeu i arriba fins quin any?
Crec que el 1600 i algo.
Doncs mira, feia 100 anys que havien posat el cognom, diguem-ne, eh?
Sí, 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 i ha sigut com molt engrescador, perquè una de les teories que sempre ens havia arribat a la família se n'ha anat a Norris, però...
Oh, quina era?
Que veníem d'un soldat francès a Napoleó. I llavors, bueno, res de res.
Jo crec que cada...
Interessantíssim, cada família té la seva...
Espera.
És a dir, vosaltres havíem venut la moto, que veníeu d'un soldat francès i tal.
Sí, i... que es deia el Drufé, i bueno, i tota la família sempre ens havíem cregut aquesta història. I ella va anar estirant el fil i, bueno, es va anar desmuntant la... Però
boníssim.
Bonic. I a més es va apuntar a un curs per aprendre'n una mica més i encara va estirant el fil i encara té la idea d'anar trobant més coses, eh? Però molt, molt bonic.
Em sembla interessant també aquest exercici de fact-checking, és de comprovació de dades, eh? De com que venim d'un soldat
francès.
No,
però t'ho prometo que no sé si és que jo això ho he sentit, però cada cop que treus aquest tema de cognoms, arbre, sempre hi ha algú que diu, no, nosaltres d'una cosa de Napoleó ja l'he sentit.
Perquè sempre és més guai ser descendent de Nefertiti.
Exacte,
que no ser un matat de Vallfogona, saps què vull dir?
De fet... La meva mare va voler fer un dinar amb tots els seus cosins per explicar tota la troballa, i hi havia parts de cosins, bueno, que estaven molt contents, però altres deien, és que potser no volem saber perquè ens agrada quedar-nos amb la història del Napoleó. No?
Perpetuar la mentida sempre està bé, clar que sí. Mira, ara em fas pensar que a mi, la meva iaia, que t'ho estàs sentint, sempre ens ha dit que érem descendents d'una branca no gaire lícita del Marquès de Comillas.
T'ho he sentit a dir al principi, ja ho has dit.
I jo ara penso, ara potser investigo, i de Marquès de Comillas ni de conya, acabarem al Sar. Ara,
no hi ha ningú que digui, no, res, érem uns d'allò que cultivàvem cols.
I alerta, perquè escolta'm, Helena, no em pengis, perquè ens ha trucat un oient que fa xerrades sobre cognoms i sap l'origen del Drufeu. A veure, com es diu aquesta persona, aquest oient que tenim al telèfon? Senyor dels cognoms, bon dia. Miquel Àngel, bon dia. Miquel Àngel?
Miquel Àngel Givert, sí.
Hola, Miquel Àngel, a veure, què en saps del Drufeu? Breument t'ho demano.
Mira, precisament aquest dimecres faig una xerrada de cognoms i ha sigut així com, mira, coincident. El Drufeu és germànic,
sí.
És germànic. Espera un moment, que el tenia ara aquí a mà. A veure, Aldofrit, i Aldo vol dir vell i Frit vol dir pau.
Vell i pau.
Sí, a veure, el significat resultant... no sé quin seria, perquè passen molts cognoms d'origen germànic, però vell podria ser persona amb experiència, maduresa, partidari de la pau, és a dir, aquí es pot recórrer per pacificar, peacemaker, diguéssim.
Un pacifista, sí, 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 un peacemaker, un
que fa la
fa. Un
però vell, però persona vella, doncs que té experiència, que és conciliador, en fi.
Escolta'm, Helena, significa tot això t'ho havien explicat mai?
No, el cor em va 100 per hora.
És fort.
No. A veure, és que això hi ha repertoris de cognoms que expliquen el significat. Llavors jo en un missatge de WhatsApp us he posat que si us interessava podria venir.
Sí, sí,
aquí.
Sí. Farem una cosa, t'aturo, Miquel Àngel, Miquel Àngel.
Donar la solució del significat, sí.
Mira com fa la falca el tio ja, donar la solució. Miquel Àngel, apuntem el teu telèfon perquè sí que et faré venir i parlarem un dia de cognoms, si et sembla. Demanarem uns quants cognoms a la nostra audiència i podràs investigar l'origen dels cognoms. De tota manera, no em facis perdre aquest moment de màgia de la ràdio. Helena, estàs, m'imagino, al·lucinant que algú a través de la ràdio hagi sentit el teu cognom i hagi decidit donar-te encara més informació que ta mare possiblement no tenia respecte al teu cognom.
Sí, sí, jo espero que estigui escoltant la ràdio perquè l'he avisat i portarà cua tot plegat. Vull dir que moltes gràcies.
Mare de Déu, és a dir, no sou descendents de Napoleó, però sí que sou descendents d'una persona, no sé, d'origen germànic. Això sí, ho havíeu arribat a saber?
No, jo crec que no va arribar, no va arribar aquí.
No va arribar tan lluny. Cristina, volies dir alguna cosa al respecte?
Bueno, perquè això, que els cognoms siguin d'origen germànic, jo he parlat del corpus quan es queda fixat a Catalunya. Mm-hmm.
Clar, vale? però l'origen
no el saps.
Clar. Vale, Miquel Àngel, encara ets aquí, oi?
Sí.
Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per trucar-nos. T'agraeixo moltíssim aquesta trucada.
Puc dir res, una coseta?
Digues.
Només portar un cognom d'origen germànic no vol dir que descendeixis de visigots.
Epa. A veure.
Que hi ha moltes coses per comentar aquí.
D'acord, doncs fem una cosa. Com que aquest programa es fa amb suggerències dels oients, tu com a oient proposes aquest tema de cognomologia, et portem un dia a l'estudi, fas un viatget cap a l'estudi de Catalunya Ràdio i parlem abastament de cognoms, d'acord?
I tant.
Una abraçada, Miquel Àngel, gràcies per trucar-nos. Fins ara. Adéu, adéu. Helena, escolta'm, no només t'hem donat informació del teu cognom, sinó que hem muntat un altre programa gràcies a tu.
Molt bé.
Ens guardem el telèfon i encara et farem venir a tu i a la teva mare.
En aquest cas la meva mare, perquè jo vic al Pallars una mica lluny, però segur que estarà supercontenta de venir i explicar, perquè a través d'anar buscant això també vas coneixent la història, el context històric, i és molt enriquidor tot plegat.
Interessantíssim. Entenc que teniu l'arbre fet i el teniu imprès i penjat a totes les cases dels Aldrofeus, no?
Sí, però amb uns quants papers, sempre desplega i desplega perquè ha arribat tan lluny que no hi cap. Però sí, sí.
Helena, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Una abraçada bonica.
Moltes gràcies, igualment.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Jo he fet de Ferran Domènech, m'han escrit un oient.
Què t'ha dit aquest oient?
Un historiador, el Damià Amorós, m'ha dit que a casa seva, Cal Groc, des del 1315 tenen.
Com és
el
cognom?
Alvareda.
Alvareda.
1315.
1315,
Pot ser, diu que sí la Cristina.
Home.
Diu 1300... Ell també és historiador, vull dir que feina deu haver fet.
Què és aquest llibre que remenes per aquí,
Cristina? Aquest llibre no ens l'has ensenyat fins ara.
Què és aquest llibre?
Això és com es feia abans.
A veure, explica-m'ho. Estem a la ràdio. Explica-ho a la ràdio.
Bueno, això és un llibre que s'ha editat ara, de Cristian Cortés.
Sí.
Vale. Aquest senyor era un historiador. Era metge, de fet.
D'acord.
I ell va anar a l'exili mexicà i es feia portar totes les documentacions que necessitava per seguir fent les seves genealogies. Llavors, això és un document inèdit, no?, de com les feia.
Si a mà, veieu, eh?
A mà.
I tirava enrere. Mare, ara me'l deixaràs mirar.
Exacte. Una cosa és fer-ho mà i una altra cosa és posar-hi el My Heritage. I era perquè veiéssim la diferència entre fer-ho
una cosa i l'altra. Al 677-3877-19 ens esteu dient moltíssimes coses avui respecte a fer arbres genealògics. El que m'ha après, més o menys, que el registre tenim dades des del 1875 cap als nostres dies. Dic 75 perquè ells diuen que és del 71, però encara no estava introduït del tot. Eren proves. Per tant, des del 75 fins a l'actualitat podeu anar al registre, si ho voleu consultar online, necessiteu aquella clau, la clave, que es diu clave, tal qual, i ho podeu fer. Si no, presencialment heu de demanar cita, i si no, després ja heu d'anar a l'arxiu diocesà, a les vostres esglésies. Ara, el pas previ, parlar amb la persona més gran de casa vostra i fer una prèvia que us dibuixi una mica el vostre arbre genealògic.
Doncs us diré una cosa. La Rosa es diu Compiant, de segon cognom, i diu que un cosí de la seva mare va estar investigant aquest cognom i era el cognom d'un dels soldats de Napoleó. Això és el que diu la Rosa. Diu que va estar investigant i que sempre havia sentit a dir que era un dels cognoms
que no te l'hagin colat,
dels soldats,
Rosa?
De Napoleó. La Mariona Estarriola diu que té un arbre genealògic de 21 generacions. Diu, vivim, no les 21 generacions, quatre d'elles a la mateixa casa.
Anava a dir, si no, digue'm que veuen, pel matí.
Tots els documents que ho acrediten, de fet, tenen el Mas Estarriola de Fontcoberta. I vam celebrar el 2017 el mil·lenari del nostre cognom.
Uau.
Per tant, el 1017.
El 1017 a Estarriola.
A Estarriola.
Deixa'm saludar un momentet, un segon, al Marc, perquè se'ns està acabant el temps, tenim 4 minuts, i el Marc té una pregunta per la Cristina. Marc, bon dia.
Bon dia.
Hola, estimat, bon des d'on truques?
Mira, truco des de l'Ametlla de Merola.
Ametlla de Merola. A veure, quina és la teva pregunta per la Cristina?
Mira, lligant una mica amb això dels cognoms, que la Marta Pontnou deia això, que hi ha molts escrivents que feien el que volien, també, més recentment, el franquisme va canviar alguns dels cognoms, canviant erres finals per accents. Mm-hmm. Llavors, no sé què pensa, opineu vosaltres o la Cristina, de si les famílies haurien de recuperar el cognom antic o mantenir el que té ara, o si és molt tediós administrativament si volguessis recuperar l'original, el cognom original.
Mira, això és molt interessant, Marc. Nosaltres ara podem decidir de dir, per exemple, Gomà, no?
Jo ho he fet.
Tu has fet?
He fet això, sí.
Conxo. Perquè... Espera que tenim la resposta, Marc. Més a prop
perquè n'hi havia, doncs, hi havia un germà que tenia amb accent tancat, l'altre que no tenia accent i l'altre que el tenia obert, perquè depèn, clar, d'això, de, el franquisme, van posar l'accent com van voler.
Ah, i ho has
també
unificat.
Va agafar el meu sogre una mica despistat a l'hora de fer registre.
Sogre una miqueta més atent, eh? No,
llavors jo, clar, les meves filles volia que duguessin l'accent en català obert i llavors vaig haver de demanar s'ha de demanar al registre civil la persona més antiga viva. Que a veure com el té. Ah. Per llavors poder demanar. Per sort el meu sogre el tenia amb accent obert en català.
I si no?
I si no, ja no t'ho puc dir.
Si no, pots demostrar...
L'IEC. Pots anar a l'IEC.
Si tots d'estudis catalans està fent ara un diccionari de normalització de cognoms.
D'acord.
Però llavors aquí
m'oferia la R.
Exactament. Però llavors no et deixarà posar com tu vulguis. Dirà normalització. Per exemple, Trias hauria de ser Trilles. Aquí ens va menjar la ella i és Trias. Però la normalització seria trillar el brat.
D'acord.
El que sí fa... el registre del 1875, és castellanitzar els cognoms. Mm-hmm. Vale? I això sí que tirant enrere ho podem tornar i revertir.
Per tant, en el cas del Marc, com que ens queden escassos 3 minuts, Marc, com et dius de cognom, si no és indiscreció?
Fiter.
Fiter. I entenc que tu vols recuperar el Fiter accentuat, no pas la R o al revés?
Bueno, tampoc he anat enrere per veure si era Fiter o era un altre.
Però quina forma voldries?
Era més que res saber la Cristina o la Marta Pontnou, si realment ha descobert que era Pontnou,
el trobaràs escrit de totes les maneres possibles, hauràs de triar. Perquè el trobaràs amb R final.
Però la meva pregunta és, podem triar? Ara m'imagino en Marc, que vol dir Fiter amb R, pot triar fer-ho això?
Sí, ara sí.
Ah, amic.
I llavors has d'anar amb la partida de naixement d'aquesta persona que encara és viva, la persona viva, o sigui, en aquest cas, el teu marit i la teva criatura i canviar-los i tots.
Per tant, Marc, sí, podries canviar-ho. Ara bé, hi ha uns quants peròs. La persona més antiga de la teva família o trobar una branca que portin, per exemple, si uns cosins germans ho porten amb R, m'imagino que ell pot sol·licitar-ho a través d'aquesta branca als cosins germans. No sé, s'hauria de veure.
Hi ha errors més greus que s'han pogut solucionar. Per exemple, el 1875... quan es crea el registre, el que fa és posar que els Déu l'Ofeu nostres, els de Gràcia nostres, els Bonaventura nostres, doncs siguin expositors. No, nosaltres els hi posàvem de la Bonaventura, de la Gràcia de Déu.
Ja s'heu pogut recuperar la forma catalana.
Exactament.
Interessantíssim. Marc, crec que més o menys et responem a la pregunta, oi?
Sí, sí. No, l'altre, si sentimentalment t'agrada més el cognom que portes ara o l'antic...
això ja. Aleshores, si no t'agrada tant, pares el tràmit i no ho canvies. Gràcies, Marc, per trucar. Una abraçada, bonic. Fins ara.
Adéu,
bon adéu. Adéu. Arribem ja, ens queda un minutet i escaig de solució, per passar-li el llegat a l'Òscar Fernández, dels Calç Fernández, fills de Fernando. Per tant, ho haurem de deixar aquí. Avui hem parlat d'arbres genealògics, ho hem fet amb la Cristina Trias, especialitzada. Insisteixo, Cristina, et poden trobar a www.genealogia.cat. Allà trobeu la Cristina, la podeu contractar també perquè us faci aquesta primera cerca per veure el vostre mapa inicial de com seria anar enrere en el cognom de la vostra família. Gràcies, Cristina.
A vosaltres per haver-me invitat.
Fran Domènech, ens han quedat molts whatsapps per llegir, oi?
Doncs la veritat és que sí, però acabo amb una dada, que és que hi ha 173 persones que tenen Carot de primer cognom a Catalunya.
Oh, sí? Quantes? 173?
Sí.
Però si abans érem 4 gats.
Mira,
a veure si tinc més família del que em penso.
Com a primer i com a segon, 125.
Farem el tema de cognoms. Cristina, et tornarem a convidar. Convidarem també el Miquel Àngel, que s'ha posat en contacte amb nosaltres, aquesta etimologia dels cognoms, heràldica. Hosti, ens estem embarcant en uns temes. Marta Pontnou, vés enrere, eh?
Vinga,
jo... Gràcies, Marta. Nosaltres tornem demà, família, i ho fem amb en Carles Prats, amb un tema de veritat, preciós, moure muntanyes. Demà us expliquem de què va aquest Sense Ficció.